Solidaris, Mercè Folc.
I si paressin un moment.
Solidaris. Tothom té una història.
Arnau, qui era Mario Armengol?
Doncs un artista, un dibuixant català que per circumstàncies de la vida va acabar visquent a Liverpool i morint a Gran Bretanya a mitjans dels anys 90. En gran mesura un gran desconegut.
Plàcid, per què creus que és important donar a conèixer la seva obra?
Perquè, és a dir, la seva obra de caricatures és un gran fris de la Segona Guerra Mundial i avui en dia hi ha guerres. És una visió des de la ironia de la guerra més gran que mai ha patit la humanitat i d'aquí, dels seus dibuixos, en traiem actualitat, en traiem reflexió per avui en dia. I'm late on the...
To me. Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris una setmana més. Acabem de sentir l'historiador Arnau González Vilalta i el reporter Plàcid García Planas, comissaris de l'exposició Tinta contra Hitler, que es podrà veure fins al 16 de febrer al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat. Una mostra que recull bona part de les caricatures que l'artista català Mario Armengol va fer durant la Segona Guerra Mundial al servei dels aliats. Els seus dibuixos, com ens deia el Plàcid, ens fan reflexionar sobre l'humor com a arma de guerra i ens interroguen sobre els conflictes actuals. Es poden caricaturitzar ciutats bombardejades o dibuixar l'enemic com si fos carn picada per fer salsitxes? Es pregunten els comissaris. La tinta, tal com ara sentirem, també pot ferir.
Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort. Presoners d'un món de possibilitats, de nens podrits per tots els estats.
Expliqueu-me com arribeu a conèixer la història d'aquest personatge.
Un bon amic del meu pare, un bon dia, em diu: Plàcid, tinc a casa un material que mai s'ha vist. Vaig a casa seva i doncs hi havien 150 cartoons, caricatures grans, perquè es dibuixaven en gran, tot i que llavors sortien en petit en els diaris i les revistes, des del 41 al 45, pràcticament tots els camps de batalla, tots els personatges, els protagonistes i tots els temes de la Segona Guerra Mundial, dibuixat fa 80 anys i, com deia l'Arnau, que pràcticament era desconegut i era català. I és l'únic creatiu de l'estat espanyol que va col·laborar activament i intensament per la propaganda aliada.
Com et quedes tu quan trobes això?
Em quedo de pedra. Dic, ostres, pam, no? Però clar, així d'entrada no saps l'abast.
Clar.
Perquè jo el desconeixia, però pensava, potser ja surt, no sé, hi ha algú més d'ell, ja tal, i després ja investigant veiem que no, que pràcticament no hi ha res. Clar, jo també, com que sóc reporter i he fet guerres, doncs clar, allò parla de la guerra, no? I em vaig quedar, doncs, això, dic, això és un pou de reflexions.
Arnau, anem a conèixer una mica, abans d'entrar amb la feina, no? amb les caricatures, amb els dibuixos d'aquest personatge de Mario Armengol, a fixar-nos en la seva biografia, no? Un destí que ell el tenia marcat, no? Perquè provenia d'una família que, diguéssim, tota aquesta part artística no es tenia en compte.
No, és fill d'una família d'industrials del Vallès Occidental, entre Terrassa i Sabadell, i per tant estava aparentment allò predestinat a acabar una fàbrica de director, de tècnic, d'enginyer, i de fet aquests eren els seus estudis. Però, evidentment, una cosa és el que vol la família i l'altra és el que l'ànima, l'ambient, la cultura que respires t'acaba portant. I ell, en aquest sentit, va acabar volent ser artista, tot i que els pares, o com a mínim el pare, no li va facilitar, va insistir i al final la seva vida, sobretot a partir de que marxa l'any 37 de la Guerra Civil d'aquí, acaba focalitzant-se en l'art, en diferents formes, tant en els cartoons, que després en parlem de la Segona Guerra Mundial, com en el disseny industrial, l'interiorisme, la col·laboració, per exemple, ara que estem a Catalunya Ràdio, amb la BBC britànica, amb programes de ràdio, amb decorats, diferents obres de teatre i altres escultures. Un gran conjunt d'escultures seves està a Calgary, al Canadà, i és, de fet, l'atracció més important de la ciutat. Per tant, ell no estava predestinat a acabar sent un artista, però, evidentment, l'artista que deuria portar dins va acabar tenint la capacitat de néixer i de consolidar-se i d'acabar visquent de l'art.
Dius que el 1937 ell marxa cap a França?
Sí.
Per quina raó?
Els testimonis que hem trobat diuen que ell era pacifista, no, evidentment no li agradava en aquest sentit la guerra, era republicà, catalanista, d'esquerres, moderat, i els pocs testimonis que en queden diuen que, cansat de les dinàmiques de lluites internes a la Catalunya de la primera part de la Guerra Civil, se'n va a França i busca fugir de la guerra, com haurien fet la majoria de nosaltres. Acaba a França, s'allista a la Legió Estrangera Francesa i dibuixa un periple pel mapa del nord d'Àfrica i d'Europa fins a Anglaterra, passant des de les colònies franceses del nord d'Àfrica fins a una batalla importantíssima a Noruega, com és la batalla de Narvik, l'any 40. Ell combata amb l'exèrcit francès juntament amb tropes britàniques i amb molts refugiats republicans espanyols. Combat contra els alemanys a Noruega, guanyen la batalla, però han d'acabar fugint perquè els alemanys estan atacant a França, i acaba el seu periple a Liverpool, amb unes capacitats artístiques que l'acabaran salvant de la misèria.
Les havia plasmat, aquestes capacitats artístiques, en aquest periple que estàs explicant, des de l'Àfrica i altres punts d'Europa?
De fet, si mirem abans just de la Guerra Civil Espanyola, tenim molt pocs testimonis, molt pocs dibuixos, algunes peces. Durant la Guerra Civil havia fet alguns cartells. I a França l'únic que ens ha quedat dels seus anys del 37 al 40 és una sèrie de dibuixos, que de fet els fa just en arribar a Anglaterra, on explica aquest camí, aquest periple. I on explica, doncs, com s'ha vist a França sense possibilitats de sobreviure, com ha acabat allistant-se, les condicions de vida a Àfrica, a Narvik, però no és un artista del que tinguem uns antecedents, allò, unes carpetes plenes de dibuixos, sinó que senzillament és just arribar a Anglaterra quan comença a produir massivament i quan comença a sobreviure les seves obres.
Clar, la clau aquí, Plàcid, és quan comença a treballar pel Ministeri d'Informació del Govern d'Unitat Nacional Britànic.
Sí.
És aquest el punt d'inflexió?
És a dir, el sorprenent del personatge és que no li coneixem res de caricatura abans de la guerra i després de la guerra també ho deixarà. I llavors ens trobem amb un, diguem, un material, amb un corpus d'una qualitat excepcional al nivell dels millors de Gran Bretanya i Europa de l'època, però que queda com una illa en el temps entre el 41 i el 45. I, efectivament, ell fa propaganda de guerra. És a dir, ell no treballa amb llibertat. El que sí que lliurement escull el govern pel qual dibuixa i fa propaganda. Diguem-ne que era el govern que era el del cantó bo, no? I, però amb ell li marquen. Cada cartoon li diuen ara has de fer això. I llavors, al principi de la guerra va viure a Londres, però ja se'n van a un poblet i allà li deien, has de dibuixar aquest tema. Clar, fer qualsevol d'aquests dibuixos implicava un dia de feina, pràcticament. Llavors, el que feia és enviar-los un esborrany, li donaven el vistiplau, i llavors, quan li donava el vistiplau, ell ja ho acabava de dibuixar bé.
Com ens hem d'imaginar aquest Ministeri d'Informació?
Bueno, el George Orwell va inspirar en aquest ministeri.
El Ministeri de la Veritat era sorprenentment diferent de qualsevol altre edifici que estigués a la vista. Es tractava d'una enorme estructura piramidal de formigó lluent que s'elevava terrassa a terrassa fins a uns 300 metres d'altura. Des d'on Winston es trobava, podien llegir-se destacades a la façana blanca, amb lletres elegants, les tres consignes del partit. La guerra és la pau. La llibertat és l'esclavitud. La ignorància és la força. El Ministeri de la Veritat albergava, segons es deia, 3.000 estances sobre el nivell de terra i les ramificacions corresponents a sota. En tot Londres només hi havia 3 edificis més d'aparença i mida similars. George Orwell, 1984.
Aquest ministeri va ser creat a la Primera Guerra Mundial, després d'Isol, es va tornar a crear, si no vaig dir errat, a la Segona Guerra Mundial i al 46, una altra vegada d'Isol.
Però... Imagineu, ho deia el Plàcid, Orwell s'inspira per fer el seu ministeri de la manipulació informativa. I ens hem d'imaginar una Segona Guerra Mundial on, evidentment, als camps de batalla s'està guanyant o perdent la guerra, on s'està bombardejant les ciutats del continent, on hi ha guerres al sud-est asiàtic i tot arreu, però on, a part de munició, soldats i tancs i avions, fa falta paper, fa falta cartells, fa falta cinema, fa falta ràdio, fa falta caricatures per convèncer els teus de que guanyaràs la guerra i per convèncer, per exemple, en el cas d'Armengol, els seus dibuixos que es publiquen a Haití, al Canadà, a Nova Zelanda, convèncer els aliats i els neutrals de que la guanyaran ells, de que la guerra només la pot guanyar l'Imperi Britànic juntament amb els nord-americans després. Per tant, és una guerra propagandística i Armengol participa d'aquesta guerra i el que el fa fascinant és que no és que sigui un catalanet perdut en la Segona Guerra Mundial, és a dir, no és una història d'un catalanet, sinó és que la història de Catalunya forma part de la història europea i de la història mundial. I en aquest cas, aquest català que té arrels catalanes en els dibuixos que fa i que continua i contribueix, de fet, per exemple, a la colònia de catalans exiliats a Anglaterra, a les seves activitats culturals, doncs ell forma part i integra la història catalana en la història europea.
Plàcid, clar, sentint parlar ara a l'Arnau, no?, del tema de la propaganda, d'aquesta manera de fer arribar el missatge tant a uns com als altres, quin tipus de missatges, tot això també ens porta a la situació actual, no?
No, m'aturaré un moment amb la manera en què es... Perquè ell, és a dir, enviava el cartoon, la caricatura al Ministeri d'Informació, i el Ministeri d'Informació, doncs, diguem, el reproduïa tot el món, l'enviava diaris de tot el món, sobretot Amèrica i el món anglosaxó. No pas a l'Europa, diguem, controlada pel Hitler, que allà no hi arribava. Però aquest missatge com es donava? La directriu la donava el govern de Churchill, però passava pel seu sedàs. I llavors, els propis anglesos de l'època defineixen el seu humor com afilat, amarg, càustic, típicament català. Això una mica en tronca amb el que deia l'Arnau. Ell fa servir un humor, diguem, sense filtres, típicament català, per ironitzar sobre aquest gran, gran conflicte. Llavors, clar, aquí ens trobem, deies tu, els drames actuals, no? Els límits de l'humor. Val? És a dir, el govern britànic posava límits a l'humor. No et podies enfotre tant de qualsevol cosa. I... diguem, els pocs, perquè tampoc hi ha gaires entesos anglesos actuals de l'humor britànic a la Segona Guerra Mundial, es sorprenen de que l'Armengol va molt més enllà que els altres. A lo millor perquè era estranger, a lo millor perquè els cartons anaven a països molt llunyans, però ell diguem-ne, que no té filtres. I llavors aquí, bueno, podem parlar dels límits de l'humor amb un moment de dolor màxim.
Well, Mr. Churchill said, Mr. Churchill said, we gotta fight the bloody battle to the very end. Mr. Beaverbrook said...
Els nostres oients s'han de fer una idea, no?, de com són aquestes caricatures, aquests cartoons. Vosaltres heu fet una exposició que es pot veure en el MUVIM, al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat. M'agradaria que triéssiu dos d'aquestes caricatures i les poguéssim explicar a l'audiència. Jo aquí tinc també el dossier de la vostra exposició, n'he triat unes quantes, a veure si coincidim, no? Perquè això que diem dels límits de l'humor i de com tu representes a l'enemic, és important poder-ho abordar.
Jo, en el meu cas, n'agafaria dos, que són molt... molt explícites i que fan una mica l'inici al final de la Segona Guerra Mundial. Una en la qual Adolf Hitler, que de fet és la diana, és l'objectiu concret més específic de la propaganda i dels dibuixos d'Armengol, que s'està, on Hitler s'està menjant una poma, que és el món, on Hitler està intentant devorar el planeta, on el maligne per excel·lència està intentant controlar la història de tota la humanitat. Mm. I tancant el cercle 5 anys després, com Hitler, i diria que potser aquest coincideix amb una elecció vostra, s'està menjant el Mein Kampf, s'està menjant les seves paraules. Que és veritat que avui en dia sabem que va perdre la Segona Guerra Mundial, però que de cap de les maneres era evident en aquells moments. I, per tant, bé, veiem el curs, veiem tota la Segona Guerra Mundial allà, i veiem com també les conseqüències. És a dir, Hitler s'acaba menjant el Mein Kampf, s'acaba suïcidant ell, però pel camí, evidentment, ha provocat la mort de desenes de milions de persones. I són dibuixos que avui en dia ens poden semblar més o menys graciosos, més o menys agressius, però situats en el seu moment, havent estat bombardejat, encara que fossis alemany, per la RAF britànica o pels avions nord-americans, sent holandès a Rotterdam o havent sigut familiar o supervivent dels camps d'extermini, aquelles caricatures et deurien impactar. I fins i tot allò, cert moment de drama que ho havia viscut.
Però aquí sí que canvies els personatges amb els dictadors actuals, el missatge i l'impacte és el mateix, Plàcid.
Tots els dictadors tenen la seva lluita, no? Mein Kampf, la meva lluita. És a dir, aquí hi ha dues coses. A tot li diem caricatures, però una està destinada a provocar somriure i provocar humor, i les altres només reflexió. Quin és el tema o el problema? Que els que dibuixen només per provocar reflexió es publica en un diari, entre diferents notícies, en un lloc que tu dirigeixes la vista predisposat a riure. Dius, mira, una caricatura, anem a riure, i enfoques i no et fa riure. O sigui, el límit... Entre el dibuix reflexió de drama i el riure és incert. Les dues vinyetes jo en faria una, que és la que, diguem, la que dona imatge a l'exposició, un dels millors dibuixos d'ell, que és de l'any 42, crec, que es diu Idili, i llavors es veu un sofà, i llavors es veu el Hitler, i està abraçat amb un esquelet d'una dona, que alhora l'esquelet té la màscara antigàs. Vale? I es diu Idili. I alhora el Hitler al darrere té unes bombones de gas i, a més, una mica abans que se sabés lo del gas als camps, una mica com premonitori. I llavors allò fa un tuf a mort brutal. Mm. Ara, per què escollo aquesta? Per una reflexió. Perquè és un dels dibuixos més estètics, més macos de l'Armengol. Llavors, com paradoxalment, diabòlicament, el tuf de mort ens arriba millor si té bellesa. I això és un problema que ja tenia el primer fotoreporter de la història, que era el Goya. Clar, els afusellaments del 3 de maig, clar, estan matant a gent. En canvi, anem allà i és bellíssim. És molt maco la composició, els colors i tal. Anem al World Press Photo. M'explico? Què és el World Press Photo? És gent blanca mirant amb clau estètica com gent no blanca pateix. A grosso modo. Llavors, clar, aquesta cosa que a mi em fascina i que no té solució, llavors, hòstia, la puta bellesa, per transmetre'm
el dolor més absolut,
més fosca. I per això es colloquet. Llavors, una altra, que em sembla que també és del 42-43, que es veu una mena de màquina de triturar carn i per un cantó entren soldats alemanys i per l'altre surten salxitxes, no? Carn picada. Llavors, clar, pots fer humor del cadàver enemic, encara que sigui nazi o no. És a dir, avui en dia es fan memes, TikToks, a totes les guerres, A Ucraïna es veu molt bé, un cantó i l'altre, deixen com mor i posen música, diguem-ne, de riure. Això, Twitter n'està ple. Està ple.
Amb imatges d'un bombardeig, de gent...
Ara, el dron, val? Ara va a la panxa del soldat, va a cada soldat, però ho filma, mentre va. Hi ha una filmació, vaig fer un escrit a La Vanguardia fa parella mesos, d'un dron que va cap a un soldat rus. El soldat rus es queda quiet, sap que no pot fer res i es fa la senyal de la creu. I llavors, bum, explota, l'explosió ja no es veu. I allò ho distribuïen amb música de, diguem, catxonda, de
alegre.
Disco, alegre, i ho fan tots, això. I els memes, i seria això, no? Un meme de l'època, aquest càrtun de l'Armengol. Podem creuar aquest límit? el cas de l'Armengol, eh?
Jo el que he anat detectant aquí és aquesta animalització dels alemanys, per exemple, no? Hi ha algunes vinyetes que jo m'havia marcat, com aquesta, no?, d'aquests soldats escoltant...
Simis, els dibuixa com simis.
Els dibuixa com simis, no?
La voz de mi amo.
Sí, sí. I després també una altra pregunta, que és, es caricaturitzava els jueus, per exemple?
Era un tema delicat, i en el cas de les caricatures d'Armengol que ens han quedat, en tenim un parell de lectura complicada. Hem de pensar que no només hi havia antisemites a l'Alemanya nazi o a l'Europa ocupada pels moviments reaccionaris, sinó que també a Gran Bretanya hi havia hagut, com a la resta de països del món occidental. Per tant, del cas d'Armengol en tenim algunes poques. Evidentment, els alemanys sí que caricaturitzaven els jueus. Aquí hi han hagut molts elements que tant a l'exposició com al catàleg i a tot han sigut complicats. I ho deia abans el Plàcid, eh? Com fem que l'estètica nazi, en una exposició, per exemple, que hi ha moltes esvàstiques, no sigui atractiva?
Clar.
No sigui suggerent.
I amb els temps que corren, eh?
I amb els temps que corren, on hi ha una part, segur, una part important de cada cop gent més jove, que té una distància temporal tan gran i uns referents culturals, l'escola hi és, però potser ha fracassat, que sent fascinació per aquests discursos. Doncs és complicat, i quan estàs allà en exposició, i en d'altres museus d'Europa similars, doncs veus molta gent que es fa selfies en llocs on tu no voldries que se'n fes. Però és indubtable que l'estètica que va construir la propaganda de Goebbels del règim nazi era atractiva. És que era atractiva i en part jugava amb això. No només jugava amb el seu discurs, sinó també en fer-se atractiu. Els uniformes que va fer Hugo Boss pels alemanys nazis, doncs, coi, estaven molt ben fets. Per tant, és realment un tema complex. Més enllà de la censura o no dels algoritmes, és un tema complex perquè cada cop ja no és només la distància cronològica, sinó la distància cultural. Mm. Ni el Plàcid ni jo van viure el nazisme, tot i que ell tingui algunes vinculacions familiars, allò de gent que va salvar jueus, però tenim encara una vinculació cultural. Cada cop s'està esborrant més i costa més entendre que això és, encara és el nostre present.
No, sí, això, al final, com fas que el Hitler no caigui simpàtic? Vale? Perquè el Hitler, en els seus dibuixos, diguem, acaba sent un fracassat, però un fracassat, i allò, saps, a vegades que et cauen bé els fracassats?
Sí.
I se't caigui simpàtic. De fet, una cosa sorprenent, i això ho pot explicar millor l'Arnau, és que encara dispara més i li té com més mania al Laval, al primer ministre col·laboracionista francès, que no pas al Hitler.
De fet, és que, clar, si tenim una mica de perspectiva, a països com la Índia, fora d'Europa, on el nazisme no va tenir uns efectes directes, el Mein Kampf és llegit i venut amb còpies pirates com un llibre d'autoajuda, d'un senyor que es va superar a si mateix, que provenia d'un estrat allò humil i va acabar sent quasi l'amo del món. Per tant, resulta realment complicat trobar el punt.
Erinnern Sie sich an irgendeinen anderen Grund, mit dem Sie eine derartig hohe Sterblichkeit unter den sovjetischen Kriegsgefangenen erklären könnten?
A l'altre bàndol de la guerra, no? Amb els alemanys, els nazis també van fer servir l'humor, tal com bé deies, Arnau, com a arma d'adoctrinament. I, de fet, entre els condemnats a mort en els judicis de Nuremberg hi havia l'editor d'una revista antisemita alemanya. Expliqueu-me això.
Sí, no recordo el nom, Julius...
Streicher.
Sí, i va morir a la forca. És l'únic editor mort a la forca als judicis de Nuremberg. I el seu dibuixant de capçalera el van condemnar a 6 anys. Però hi ha una frase, que aviam si la dic bé, que a Nuremberg diu sobre aquest editor. Diu, el seu crim va ser que va fer possible els crims, tots aquests crims.
Digues, Arnau.
No, anava a dir que hem de pensar que avui en dia estem al 2024 i comprar un diari en paper sembla un acte heroic
de resistència.
Sí, i que troba un quiosc on el pugui comprar. Exacte. Si no és subscriptor i li arriba a casa. Però als anys 20, 30, 40 es venien milions d'exemplars de revistes i de diaris cada dia. I, per tant, la gent bàsicament conformava els seus referents visuals i polítics a través de la ràdio, sí, des de finals dels 20, però sobretot a la premsa. I si cada dia veies a Der Stürmer o a d'altres revistes nazis els jueus caricaturitzats com a éssers avars, amb un nas gran, que s'ho volien cada tot, que infectaven com si fos l'època medieval els pous d'aigua, que eren els grans capitalistes a l'hora de ser els comunistes, això tenia un pes important. I, per tant, aquest editor i els seus dibuixants havien fet molt perquè la imatge dels jueus acabés calant en els cervells dels alemanys, dels austríacs i de tots els europeus com uns éssers pèrfids que calia exterminar, assassinar del territori, no només alemany, sinó del conjunt d'Europa. Avui en dia jutjaríem, no ho sé, qui? Un influencer o algú que fa memes que són anònims, massa o sempre són anònims, curiosament.
Clar, quin seria la correlació amb els temps actuals? Has dit abans els memes, TikToks, totes les xarxes socials,
Twitter... Totes aquestes imatges descontrolades que la gent se n'en fot del dolor de l'altre. Vull dir, jo ho veig tremendo, tremendo.
L'ennemi était chez moi. On m'a dit, résigne-toi. Mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.
Estem conversant amb Plàcid García Planas i Arnau González Vilalta, comissaris de l'exposició Tinta contra Hitler, que es pot veure al Movim, al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat. Després us preguntaré si aquesta exposició vindrà cap aquí, cap a Barcelona. Sabem quin va ser l'últim dibuix que va fer Mario Armengol?
Sí, el tenim documentat, perquè de la documentació més enllà d'artística que s'ha conservat, hi ha la carta en la qual el Ministeri d'Informació britànic li diu: d'acord, fins aquí hem arribat, ha arribat el seu últim dibuix, ja no en necessitem més. I és un dibuix realment premonitori i que explica molt com s'acaba la Segona Guerra Mundial, que és un soldat alemany davant d'una sèrie de foses en la qual les víctimes de la Segona Guerra Mundial, es veuen alguns penjats a la forca a l'horitzó, estan traient una balança de la justícia i els està avisant de que seran jutjats. Comportarà alguna mena de càstig, que seran els judicis de Nuremberg, els de Tòquio, però insisteixo, no, per exemple, ningú jutjarà els dels comandaments de la RAF britànica per les ciutats alemanyes arrasades amb centenars de milers de víctimes.
I aquest últim dibuix, tu mires el soldat alemany o oficial, la cara que fa d'espant i et pot fer riure. Però clar, està al costat d'una mà amb una balança que surt d'una fosa, no? Vull dir que davant d'aquell dibuix, què has de fer? Ell utilitza la ironia, però utilitza la ironia més per la reflexió que pel riure. Però ja dic, aquesta línia, per exemple, l'humor en els camps d'extermini. Això està molt estudiat. L'humor i el sexe practicat o somiat, i l'humor et permetien, era com un fil invisible, molt finet, que et permetia seguir vinculat a la vida. Però és un tema absolutament delicat, absolutament... Jo, quan vaig cobrir la Guerra Bòsnia, vaig tornar i als meus amics els explicava acudits que m'explicaven els bosnis allà. I alguns em deien, però quin mal gust explicar acudits d'una gent que pateix. I llavors la pregunta és, sí, poder sí. Potser a Barcelona és de mal gust, allà no, perquè els allibera d'alguna manera d'algú.
És sobreviure, no?
És sobreviure. I llavors, depèn del moment, del lloc, de com ho respires, no hi ha una solució. Aquesta pregunta, aquest repte.
Escolteu, potser entre els nostres oients hi ha algun lector de la revista Sapiens que s'ha adonat que Mario Armengol és el protagonista del número de setembre d'aquesta revista. Això, Arnau, ha estat una coincidència?
Sí, evidentment els personatges, els artistes, els episodis històrics no són monopoli de cap investigador ni de cap grup de recerca, ni universitat, ni ningú. I ha coincidit coses de la vida per camins diversos que tant el Plàcid i jo com un equip originari de Sant Joan de les Abadesses, on havien nascut l'Armengol a principis del segle XX, estiguéssim treballant la seva figura des de diferents perspectives. Ells amb una finalitat, que era fer un documental, segurament per Televisió de Catalunya, però no ho sé en aquest sentit, i nosaltres focalitzant-nos més, a diferència d'ells, en els dibuixos de guerra. Perquè creiem que era el que el convertia en algú excepcional. I aquest article de Sapiens, que es focalitza bàsicament en la seva trajectòria àmpliament, però no en els seus dibuixos, doncs és un primer fruit del que ells acabaran, suposo, plasmant en el documental. Nosaltres el que fem és focalitzar-nos en la seva obra de guerra, perquè té una qualitat que el diferencia de David Lowe, de Kemp, dels principals dibuixants britànics, i el fa especial. Per tant, coincidències. A vegades els esforços no van allò alhora, però acaben produint que una persona, Armengol, a partir d'ara, de les exposicions del documental, si s'acaba confirmant, dels catàlegs, doncs acabarà sent conegut i acabarà sent de referència.
Bueno, el reconeixement una mica que li falta, no?
Perquè... Sí, el que passa és que aquí hi havia... Diguem-ne, l'Armengol volia ser artista. Llavors no veia els cartons com un art, ho va deixar, ell volia ser un artista de quadres penjats en una paret, en un museu. I al final de tot, ell és un artista notable, però un dibuixant caricaturista excepcional. I llavors, poder els del documental anàvem més per l'obra de l'artista i al final han vist doncs, que l'excepcionalitat estava en els cartons de guerra. En tot cas, una dada que per mi és important. O sigui, l'exposició de València és probablement, quasi probablement, jo diria amb tota seguretat, l'exposició més gran mai feta arreu amb, diguem, dibuixos, cartons, caricatures originals de la Segona Guerra Mundial.
I aquí?
Ni a Londres han fet una tan gran.
I aquí quan es veurà?
Aquí a Barcelona.
Bueno, aquí a Barcelona encara no ho podem confirmar, però és probable que el proper any 2025 es pugui veure, que ara s'ha d'acabar de lligar, però és evident que acabarà exposant-se a Catalunya.
On?
No es pot dir, perquè...
Però bé, a un gran museu.
No museu, podeu dir quin.
A dalt d'una petita muntanya de
el
Barcelona.
Museu Nacional d'Art de Catalunya?
Podria ser.
Podria ser, jo crec que s'apropa.
Podria ser, perquè al cap i a la fi estem fent... És una exposició i les peces d'Armengol són art. Sí. És art, és indubtable. És història, però conjuga aquests dos elements.
No us ho he preguntat, això. De Franco em va fer de caricatures?
Sí. No és, evidentment, el centre del seu objectiu, perquè pels britànics Franco és una figura a cuidar relativament, és a dir, és un col·laborador de Hitler i Mussolini, però, com que no ha entrat a la Segona Guerra Mundial, millor tenir-lo més o menys content perquè ens ajudi. Els britànics, a partir del 42-43, subornaran a tot militar franquista que puguin perquè desdecantin, i per tant hi ha unes quantes caricatures sobre Franco, o de les que ens han sobreviscut n'hi ha unes quantes, i les que hi ha, això sí, són dures. És a dir, Franco és un home baixet, cosa que en l'ego masculí ja és de per si una qüestió allò dura d'acceptar, encara que ho era. És algú traïdor, una persona de la qual no te'n pots enfiar, que va guanyar la Guerra Civil gràcies a Hitler i Mussolini, però després els traeix, que persegueix els britànics allò perquè l'ajudin a mantenir-se al règim, una llustra, allò, un netejabotes, és a dir, el menysprea, cap i a la fi. En gran mesura, ell ha acabat a Gran Bretanya perquè ha esclatat la Guerra Civil aquí. Però no és l'objectiu, però l'ataca i el deixa com una figura ridícula, com una figura petitona, tot i que, lamentablement, per milions de persones va ser algú que...
I tant.
Podria ser ridícul, però va condicionar la seva vida.
Després en parlarem de Franco i també dels límits de l'humor, però des d'una altra perspectiva. Si anem a València, si ens descarreguem el dossier d'aquesta exposició meravellosa... Què n'aprenem? Què en podem aprendre?
És que no és el dossier, és el catàleg, complet de 460 planes, pàgines. Vull dir, no es tracta d'aprendre res, probablement...
Per què no, en els temps que corren?
No, però probablement el visualitzador, el lector, en traurà més interrogants que respostes. En traurà més interrogants que respostes amb tot el que hem anat dient. Aviam, per què ens serveix l'estètica? Què ens diu del dolor de fa 80 anys, del dolor d'ara? Vale? Per què serveix? Com ho veiem ara? És, per cada càrton, estar-se 10 minuts i treure reflexions sobre cada un d'ells. No? Com tracta a la població civil alemanya? És diferent amb les dones, els nens, que amb els homes, població civil, dic. Com tracta la població civil en funció de l'interès polític italiana? Que no la toca perquè com a la Primera Guerra Mundial esperaven que l'Itàlia pro-aliada es decantés. Com aquesta cosa de anem jugant políticament, per exemple, ell com tracta l'Stalin. Tots els dibuixants britànics, fins que el primer any de guerra que l'Stalin era aliat de Hitler, doncs critiquen l'Stalin. A partir de que Hitler invadeix la Unió Soviètica, ja l'Stalin es alia amb els aliats, ja és un bo, ja és un personatge bo. Ell arriba, el contracte al ministeri, res, pocs mesos, dos o tres mesos abans, de que Estats Units entri en guerra contra Alemanya i de que la Unió Soviètica entri en guerra contra Alemanya. Llavors ja, per l'Armengol, l'Stalin és un gran demòcrata, és una persona fantàstica. I llavors, clar, aquí hi ha uns motius polítics per definir-los així. El bo d'aquesta exposició és que és la història de la Segona Guerra Mundial, però vista no des de fotos o des d'un text, sinó vista des de com el govern britànic li deia a ell com ironitzar sobre tota aquesta guerra. De fet, en el catàleg, ja em sembla que són 400 cartons, hem posat tots els cartons que tenim físics, originals, que seran uns 200, i uns altres 200 que hem anat trobant de revistes i de diaris de tot el món. Vull dir, allà hi ha tots els dibuixos dels 2.000 que creiem que van fer, tots els que hem trobat, 400 estan en el catàleg.
Una feinada ingent de Plàcid García Planas, que ens retrobarem aquesta temporada als Solidaris. És un dels nous col·laboradors del nostre programa i ens fa moltíssima il·lusió. I l'Arnau González Vilalta, historiador, comissaris d'aquesta exposició, Tinta contra Hitler, una exposició que genera més preguntes que respostes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit. Perhaps, perhaps, perhaps. Catalunya Ràdio.
No quiero salir. No quiero salir. Quiero que se olviden de mí. Como hacen con los fusilados, son sin vivir.
Por fin, búscate donde dormir.
Pues me han dicho que en España hay una dictadura y he pensado, eso es cosa de mis chavales de Vox. ¡Arriba vosotros!
Uy, perdón, señor caudillo. Se ha confundido. Eso del golpe de Estado no hemos sido nosotros.
Ah, han sido los flojos del PP. Bueno, no veas lo contento que se pondrá Fraga cuando se lo cuente.
No, señor caudillo, tampoco han sido ellos. Han sido los del PSOE.
¿Quién?
Los del PSOE.
¿Cómo? Que los rojos han entrado en el Congreso.
Jo quan era petit, Franco encara vivia. I llavors jo anava per casa i imitava espanyoles todos, tal, sense saber molt bé de què parlava, no? Devia tenir 5 anys o així, fins que un dia va sorgir de manera espontània davant del micro.
Sentim, segur que l'heu reconegut, és Manel Lucas, historiador, periodista i imitador de Francisco Franco al Polònia de 3CAT.
Si contem entre la ràdio, que és on va començar, i la tele, jo diria que estem com cap als 20 anys, més o menys. Sí, la meitat de la dictadura, porto. És una improvisació nascuda durant el directe d'un programa. Nosaltres fèiem un programa minoria absoluta, RAC1. Llavors, en algun moment d'aquesta època, per això et dic que deu fer aproximadament uns 20 anys, estàvem parlant de qualsevol tema polític, històric, o no me'n recordo què, i jo, el moment de citar Franco, vaig posar a imitar-lo espontàniament, sense adonar-me'n. El Toni Soler, que era el director del programa, va dir, ostres, et surt molt bé. I a partir d'aquí el vam començar a imitar.
A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida. Va com va.
Ara que parlàvem amb el Plàcid García Planas i l'Arnau González Vilalta sobre la caricaturització dels dictadors i el que això pot implicar, val la pena escoltar les reflexions de Manel Lucas en un moment com l'actual. L'historiador explica que al llarg d'aquests anys de paròdies mai ha patit per ser denunciat o rebre insults en públic.
La mare, que tenia por a veure si us diran alguna cosa i tal, però no ens deien res. I la veritat és que jo tinc més experiències al contrari, de molta gent antifranquista, que quan em troba pel carrer diu, ostres, que bé, zero problemes amb la censura, només faltaria, perquè clar, és que estem parlant d'un personatge que vam començar a imitar, doncs allò que et dic, que sé jo, 2003, 2004, 2005, la dictadura en principi feia bastants anys que s'havia acabat, no?
Des de l'equip del Polònia sempre han donat moltes voltes al fet de si la imitació blanquejava o no el personatge, uns dubtes que també van tenir els comissaris de l'exposició de Mario Armengol amb les caricatures de Hitler.
Hem arribat a la conclusió de que nosaltres no estem blanquejant Franco, nosaltres estem fent, com et dic, humor negre, estem ridiculitzant un dictador, en vida seva això estava prohibit, doncs ara que no, doncs ens aprofitem i fem una mena de venjança a posteriori, també Franco serveix per, en algun moment donat, segons en quin context el col·loquis, denunciar des de l'humor tics franquistes que tots sabem que encara estan vigents. I, de fet, nosaltres fem humor. Nosaltres no tenim una vocació pedagògica, diguem-ne. L'escola i les famílies són les que han d'explicar a la gent que era Franco.
Hem vist la sang que sols passant ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Sobre les onades reaccionàries actuals, Manel Lucas està preocupat pel retorn de certs discursos.
Entenc que forma part de la onada general de tornada de l'extrema dreta a tota Europa i que a cada país aquesta extrema dreta adopta tics particulars en funció de la història de cada país. I a Espanya, doncs, com que hem viscut el franquisme, el retorn de l'extrema dreta va acompanyat d'un cert retorn de reivindicació del franquisme. Doncs igual que a Alemanya surt un polític i diu que els de la Gestapo no eren tan dolents, a Espanya surt algú i diu, doncs, que Franco no era tan dolent. Això em decepciona, m'entristeix, i espero que hi hagi una tasca educativa i pedagògica que ho pugui canviar, però no n'estic segur.
I considera que l'humor pot contribuir a combatre aquests discursos perquè és contestatari per definició.
Hi ha acudits feixistes, però fa molt poca gràcia, la veritat. Vull dir, els hi faran gràcia només amb ells. Als anys, finals dels anys 70 o primers dels 80, no recordo, hi havia una mena de jueves d'extrema dreta. Però si te'l miraves, la veritat és que feia més pena que gràcia. Jo crec que l'humor és transgressor i la transgressió no pot ser feixista.
No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Solidaris. Mercè Folc.
I de l'humor actual contra Franco passem al que es feia durant la dictadura. En aquell moment, les mofes, a diferència del que fa ara Manel Lucas, es podien fer només sota la protecció de la intimitat.
Va el professor, el cura, en realidad, del colegio, y le va preguntando a los niños, ¿no?, con el adoctrinamiento nacional católico. A ver, tú, Manolito, ¿quién es tu padre? Y el niño contesta, Franco. ¿Y quién es tu madre? Mi madre, la Falange. ¿Y qué quieres ser de mayor? Quisiera ser huérfano. Ese es uno de los chistes que se contaban en el principio del franquismo, ¿eh? Y la idea justamente no es que el chiste nos haga risa, porque obviamente el humor siempre te hace gracia porque está relacionado al contexto específico de ese chiste, ¿no? Por eso queremos a cada chiste rodearlo de su contexto. En este caso sería la cantidad de niños huérfanos que quedaron por la guerra, o la cantidad de niños que fueron arrebatados de sus madres por ser republicanas y dados en adopción.
Qui ha explicat aquest acudit és Darío Adanti, dibuixant de còmic, humorista i fundador de la revista Mongòlia. Està preparant un espectacle anomenat Chistes contra Franco amb motiu del 50è aniversari de la mort del dictador. La Mireia Isart n'ha preparat un reportatge.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rey. Baño, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe.
El muntatge, que protagonitzarà el mateix Darío Adanti, tindrà el format de stand-up comedy i sorgeix de la col·laboració de la revista satírica Mongòlia i l'artista conceptual Eugenio Merino.
Digamos que todo este proyecto surge porque yo me encontré hace ya unos años con el libro Los chistes de Franco de P. García y me pareció interesante buscar más, ¿no? Y así es como comenzó todo, ¿no? Porque es un tema que a mí me ha interesado siempre y que cuando empecé a trabajar sobre ello, pues ya le presenté a Darío. Se lo mandé como diciendo, bueno, ¿por qué no hacemos un libro, ¿no?, en el que podamos ilustrar todos estos chistes? No acabamos de perfilarlo Y este año pues se me ocurrió que lo mejor era llevarlo a un teatro.
Merino té una llarga trajectòria artística i en dues ocasions ha rebut denúncies per part de la Fundació Nacional Francisco Franco. El primer cop va ser quan va presentar a Arco la peça Always Franco, on es mostrava una figura del dictador dins d'una nevera de Coca-Cola. El segon, per Punching Franco, on el cap de Franco era utilitzat com un sac de boxa.
Lo viví bastante mal, pero ahora veo que van a ilegalizar, ¿no?, a la Fundación Nacional Francisco Franco. Entonces, bueno, lo que yo hice también forma parte de todo ese movimiento contra todas estas ideas e ideologías.
L'artista reflexiona sobre censures, autocensures i cancel·lacions.
Yo creo que libertad de expresión hay. Lo que pasa es que depende del límite al que lleves las cosas, ¿no? Ahora se lleva mucho el tema de nos están cancelando y tal. Yo no estoy de acuerdo. No creo que se esté cancelando a nadie. Lo que pasa es que el gusto también cambia, ¿no? También los artistas debieran aprender, debieran en algunos casos incluso leer un poquito más, porque parece como que hay una victimización excesiva, ¿no? De, pues eso, de sobre todo los hombres, ¿no? Que veo yo que también se quejan mucho. Yo me he quejado mucho, pero no por ahí. Entonces, el tema de la censura está porque algo hay, pero yo hablaría en esos términos. También se censuraron los políticos presos de Santiago Sierra. Que lo que quiero decir con esto es que la censura está ahí. Lo que pasa es que no todo se censura. Que no te quieran programar a veces no es censura.
Darío Danti parla de com es pot rebre l'espectacle que estan preparant.
Obviamente todavía, digamos, los herederos del franquismo siguen ahí, siguen estando en lugares de poder, y todavía hay formaciones que gozan de cierta protección, como puede ser la Fundación Francisco Franco, aunque está siendo limitada por los avances en temas como la ley de memoria histórica que implantó este gobierno, pero bueno, están ahí, ¿no? Como están ahí también estos grupos ultrarreaccionarios y sectarios como Abogados Cristianos, Hacioír, etcétera. ¿Podemos tener problemas? Podemos tener problemas con estos grupos que nos pueden demandar, etcétera, pero yo creo que la mayoría de la sociedad española quiere recordar con alegría la muerte del dictador, porque implica el comienzo de este periodo democrático que construimos entre todos.
De matinada han trucat, són al replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada.
Chistes contra Franco s'estrenarà el dia 20 de novembre al Teatro del Barrio de Madrid. Ara mateix hi ha una campanya de crowdfunding per poder-lo tirar endavant. Qui participi rebrà els acudits editats en un llibre i en format casset i una maqueta de la peça Always Franco d'Eugenio Merino. Amb Chistes contra Franco, els creadors volen contribuir a la memòria històrica des d'una perspectiva poc explorada.
Mucho humor negro, y además de mucho humor negro no queremos que sea un show gracioso, digamos. La idea es contar chistes, pero también utilizar los chistes para hacer una radiografía de la tragedia, ¿no? Nos gusta mucho, y esto es parte de la propuesta de Eugenio Merino, que como artista conceptual tiene muy claro este tipo de cosas, usar el humor para recordar lo trágico es algo que yo por lo menos no he visto hasta ahora y que me parece un experimento muy interesante, ¿no? O sea, usar el humor para hacer un ejercicio de memoria histórica.
Per això, els acudits, que estaran organitzats per dècades, aniran contextualitzats amb el que passava en aquell moment a Espanya.
Contar el chiste y además poner el contexto de cuántos fueron encarcelados, cuántos fusilados, cuántos niños secuestrados en ese año, para también que uno pueda poner en valor lo que es el humor popular como resistencia, ¿no? Como una especie de resistencia en un momento donde realmente el humor mismo podía ser delito.
I és que no s'ha d'oblidar que durant molts anys qui s'atrevia a ridiculitzar el dictador podia patir càstigs i tortures exemplaritzants.
Yo he leído en el libro, en el de Cuando ríamos de miedo, que una de los castigos se decía, ¿no? Y ya muy cercano, chistes cercanos a la guerra civil y tal, era que se les ponía un embudo en la boca y se les echaba aceite de ricino, ¿no? El aceite de ricino se usó mucho también para escarnio público de las mujeres y, bueno, pues no dudo que en algún caso se usara.
Quan tornarem a riure com ho feien els nostres pares forts sense recança. Oblidarem per sempre el tant se val quan es mori el burro i l'àguila reial, perquè ho mana el burro i l'àguila reial.
Chistes contra Franco vol honorar el poder de l'humor popular i fer una espècie de venjança col·lectiva.
El poder de hacer un chiste en un lugar donde está prohibido, o sea, que básicamente hasta cierto momento, seguramente hasta la muerte del dictador, contar chistes no estaba sobre el dictador. Quiero decir que contar chistes directos era como un arma, ¿no? Tienes en tus manos la posibilidad de humillar, ¿no? De hacer un escarnio público de la figura del dictador. Entonces, eso es lo que queremos también, llevar a un escenario un escarnio público de la figura del dictador.
La campanya de Verkami de xistes contra Franco encara està oberta. L'objectiu dels seus creadors és que, després d'estrenar-se aquest novembre a Madrid, l'obra pugui fer gira tot l'any que ve a motiu del 50è aniversari de la mort del dictador i així fer pedagogia.
Pretendemos que tenga un valor pedagógico, porque creemos que, por un lado, a medida que pasa el tiempo se refuerza la democracia, pero también a medida que pasa el tiempo y la dictadura queda más lejos, da más lugar a que estos sectores reaccionarios la reivindiquen y la mitifiquen. Y hay todas unas nuevas generaciones que, como no vivieron las dictaduras, yo en mi caso viví la Argentina hasta los 13 años, no saben que todo lo que tienen se lo deben a la democracia, y ante los problemas normales que surgen en las sociedades y los retos que ahora tenemos, tengan la tentación de idealizar un régimen que es realmente criminal y asesino.
Solidaris, marges, perifèries, matisos.
La gent no. La gent no s'adona del poder que té.
Mercè Folch.
Que té.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
Amb la figura de l'artista Mario Armengol i l'espectacle de xistes contra Franco, acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció, Sandra Novillo, a la part tècnica, José Luis Santiso. Moltes gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannibals fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing. Hear people cry.